Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim a Carrer Major i començarem anant al Festival Essències des de Montblanc. També anirem fins a la Selva del Camp per conèixer el col·lectiu 25 d'abril. Des de l'Hospitalet ens explicaran millor què és la fibromiàlgia. I acabarem parlant de les festes de Santa Rosalia a Torredembarra. Tot això aquí a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Montblanc està de festival aquest cap de setmana perquè torna l'Essències. Anem fins a Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Alba Nebot, teniu un cap de setmana atapeït, no?
I tant que sí. Tenim el Festival Essències, tenim la proposta de la Unió de Botiguers, hi ha un concert d'orga, però avui volem parlar d'una de les propostes més ambicioses d'aquí al territori. Com bé deies, el Festival Essències, que se celebrarà aquest dissabte i diumenge. Ens acompanya el seu director, el director del festival, Pere Manresa. Bon dia.
De moment sembla que no podem escoltar Pere. Ara sí, ara sí. Pere Manresa, bon dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
Sí, ara et sentim perfectament. Essències és un projecte cultural que va més enllà de la música. Què més hi podrem trobar?
Bé, podem trobar gastronomia, podem trobar vins, podem trobar cultura, podem trobar activisme social, podem trobar moltes coses a l'Essències.
Una de les propostes més importants d'aquest Essències és, òbviament, el cartell musical. Com hem fet aquesta selecció? Tenim, per exemple, a Andrea Motis, com a cap de cartell?
La selecció d'aquest any l'hem fet... Bueno, aviam, hem intentat seguir una mica la línia del festival, que principalment era el jazz, però no el jazz purista, sinó un jazz amb, diguem, obrint tot el ventall de jazz, des del jazz més clàssic fins al més nou, fins al més experimental, una mica de tot, perquè n'hi ha per tots els gustos. I aquest any hem fet aquest petit canvi a la programació els diumenges, perquè havíem detectat que hi havia un cert públic, una franja de públic entre els 18 i una mica menys de 30, 28, 29, que no venien, perquè el jazz, entenc que la joventut, 17, 18, 19, doncs potser no és un estil que els interessi gaire. Llavors hem fet aquest gir volíem veure com integrar tot aquest ventall de població dins del festival, i ens semblava que buscant un altre estil, fugint dels estils comercials, de les músiques electròniques, dels pops, de la música mainstream, que es diu, no?, que s'escolta a les grans emissores, doncs fer una proposta prou atraient per ells. Llavors el reggae i el ska va semblar que era una cosa, que eren uns estils macos, i d'aquí, bueno, vam contactar amb els Calypso, i amb tota la gent que està a la programació.
Això creieu que pot afectar a l'essència del propi festival, a la seva arrel? Aquesta
jo crec que no, perquè,
de...
perquè al final, aviam, al final l'essència, com bé diu la paraula, es tracta de potenciar una mica l'essència del territori allà on hi siguem, no? Sobretot el tema cultural, la cultura en el sentit més ampli de la paraula, cultura en quant a música, art, gastronomia, el que dèiem. Llavors, nosaltres el que fem és buscar dins d'aquesta gastronomia, dins d'aquesta cultura, dins d'aquestes activitats que fem al lloc on siguem, doncs buscar una música adient. Llavors, el jazz ens va bé pel públic aquest més gran, més culta, però ja no és potser aquesta paraula més intel·lectual, diguem-ne, no? Per allò amb la seva copeta de vi, està escoltant un jazz ben xulo, ben parit, i després, el diumenge, doncs és un dia doncs més per la joventut i més batallero, més guerrero, diguem-ne, perquè a més aquest any bueno, potser l'edició més reivindicativa de totes que tenim, no?, amb la situació que estem aquí amb el país, amb segons quins artistes que els estan fent, segons el tema de la llibertat d'expressió, etcètera, etcètera, creiem que no desencaixa gaire.
En aquesta aposta per l'activisme social que feu des del festival, com s'ha dut a terme? Quin tipus d'accions heu pres? O...
Bueno, doncs, en principi, potser la més important és aquesta, vull dir, canviar tota la programació d'un dels dos dies del festival per rebutjar frontalment tot aquest tema de tot aquest atac a la llibertat d'expressió que s'està fent, creiem que és potser la part més significativa. Després, evidentment, durant l'any hem anat fent diferents activitats, diferents propostes, que altres anys les hem tingut integrades dins del mateix dia del festival. Aquest és un altre canvi que hem pogut fer, perquè a l'agost la gent està als matins, potser està més per la platja i per la piscina que no pas per anar a una conferència o per anar a fer una xerrada o per anar a fer un taller del que sigui. Llavors, aquest any, tots aquests temes més socials els hem escampat pel juny i juliol, a dissabtes matins, divendres. Llavors hem fet tallers de percussió. Vam fer un taller de percussió amb instruments reciclats, amb un professor que és brasiler, que això ho fa a les faveles de Brasil, va explicar una mica quina és la situació d'allà, i abans de fer el taller. Després hem fet tastos de vins, hem fet tallers d'aromateràpia, hem fet, col·laborat amb una pila de ONGs i d'empreses de caire social.
Parlant dels canvis que està assumint el festival, aquesta tercera edició, també hi ha el de la localització, per exemple, que us moveu al Fossar de Santa Tecla. Hi ha alguna altra novetat que presenteu enguany?
No, en principi no. Aquesta potser la que acabes de comentar tu, el canvi de localització. La plaça Sant Francesc, que és collonuda, està molt bé, però és immensa. Allà ja poses gent i mai sembla que està ple. O sigui, sempre ha estat tot obert, als quatre costats. A més, el tema de la climatologia, allà quan bufa el vent, a partir de les 6-7 de la tarda, que us ve el vent aquell de llevant, em sembla que és, ara no ho recordo, i allà les carpes doncs pateixen, i tota la gent que està treballant també. És una mica pel tema del clima. Aquí vas al Fossar, estem resguardats a tres parets, o sigui, si ens imaginem un quadrat, doncs a tres costats, per la muralla i pels edificis, l'altre tros dona a la part de la carretera, al carrer principal, i estem com més, saps? No, tenim més ombra, no tenim tant de vent, estem més a la fresca, que aquests dies està fent bastanta calor.
Enguany, s'ha de pagar entrada per poder assistir al Festival Essència. Creu que el fet de pagar entrada pot dissuadir el públic?
Doncs això anava a dir, és una cosa que et volia comentar. En principi no, perquè a més et dic que les entrades estan exaurides. Des d'ahir la nit, les entrades de dissabte no en queden, abonaments de dos dies no en queden, i ara només queden entrades sueltes pel diumenge. Això és un tema, el tema de les entrades és un tema simplement de poder créixer. Al final nosaltres promovem la cultura per tothom i que l'accés a la cultura ha de ser universal i tothom té dret. De fet, aquesta hi ha una pila de col·lectius que entren gratuïts, menors de 16, majors de 65, gent en situació d'atur, membres actius de qualsevol ONG tenen entrada gratuïta, i els estic dient de memòria, però n'hi ha alguns més. Però clar, arriba un punt que els músics cobren i els instruments i els aparells i tot el que necessita per muntar un esdeveniment, ho has de pagar. Llavors, si no hi ha una petit font d'ingressos, no hi ha manera de créixer. Vull dir, estaríem sempre a un nivell que no, saps? Si cada any volem portar millors músics i fer una millor producció i fer una millor instal·lació, doncs s'ha de fer. Llavors, entrada a 6 euros amb consumició, que al final, que és la promoció que va haver fins al dia 1 d'agost, doncs creiem que 6 euros amb una copa, o sigui, amb una copa de vi o amb una cervesa diumenge, i veure quatre concerts, creiem que és un preu totalment raonable. Nosaltres fugim, i ja us dic des d'aquí que mai anirem a ser un festival d'aquests de 150, 200, d'aquesta quantitat de diners, perquè no hi creiem, no cal pagar aquests diners per tenir cultura potent. Llavors, jo crec que la gent s'ha d'acostumar també a que els músics no fan gratuïtament, aquesta gent han de cobrar. I si cada any volem veure millors concerts, hem d'intentar pagar alguna cosa. Ja et dic que no crec tampoc que en els propers anys les entrades segueixin pujant de preu. Jo crec que ens podem mantenir avant l'IBI que estem ara.
El fet de pagar entrades, per tant, com ara comentaves, es donaria per intentar que el festival creixi més.
Sí, aquesta és la idea. A més, aquest any hem notat que hi ha moltíssima gent, que hi ha més gent de fora que de Montblanc. És a dir, les altres dues anteriors edicions, sí que quan érem més petitets no ens coneixia tanta gent, sí que la majoria de gent era de Montblanc o dels voltants, i aquest any hi ha moltíssima gent de fora, que al final aquest és un altre dels objectius del festival, és donar a conèixer la cultura local a la gent de fora. Vull dir, el de Montblanc ja sap on està l'església de Sant Francesc, l'ha vist 30 cops, ja sap on està la muralla i ja sap la història del Sant Jordi i ja sap on es menja bé i on es dina bé i quins són els vins dels seus cellers. Però la gent que ve de fora no. Llavors, una mica és això, aquesta és el segon pilar fonamental del festival.
I perdona que fem una mica d'informació de servei. Si ara hi ha un dels oients que vol venir al festival, el dissabte ja no té oportunitat o s'han acabat les entrades anticipades i encara es poden comprar taquilla o sí, ja ha d'anar el diumenge, que la proposta també està molt bé.
També us dic, ja aprofito per dir que les del diumenge també estan a punt d'acabar-se. Val, llavors, vull dir que no s'adormin gaire perquè també es poden trobar que no en tenen. Llavors, nosaltres per llei, per normativa, hi ha una obligatorietat de tenir un petit percentatge d'entrades a taquilles. Però ja us dic que volaran, perquè vull dir, queden, no sé si són 50. Queden 50 el dissabte, 50 abonaments, i si arribessin a acabar-se les de diumenge serien 50 de diumenge. Llavors això, amb la llau de demandes que estem tenint ara al matí, ens portem tot el matí contestant a gent de ostres, que acabo de vull entrar a comprar i he vist que està esgotat. I, bueno, contestant a tothom el que t'estic dient ara. Llavors, si volen entrades, es poden comprar taquilles, però volaran ràpid. Llavors, bueno, qui estigui interessat a la venidora.
Doncs animem a tothom que estigui interessat a comprar aquestes entrades i que vingui al Festival Essències. Moltes gràcies per atendre'ns avui a Carrer Major i esperem que sigui un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tu també, Alba.
Gràcies, Marina.
De 9 a 12, Carrer Major.
Ara moment d'anar fins a la Selva del Camp perquè el col·lectiu 25 d'abril ha organitzat per aquest divendres la projecció d'un documental al Castell de Paborde amb entrada gratuïta i on conviden els salvatans i salvatanes i a la gent de tot el Camp de Tarragona a disfrutar d'aquest film. Volem conèixer més les diferents activitats d'aquest col·lectiu i per això marxem cap als estudis de Ràdio La Selva.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Allí tenim en Toni Mateos, que coneix molt bé la gent del 25 d'abril i també està ara mateix molt ben acompanyat, no, Toni?
Doncs sí, Marina, conec molt bé la gent del 25 d'abril d'aquest col·lectiu i conec molt bé doncs, a un dels seus membres que ha vingut avui als estudis d'aquí, d'aquesta santa casa situada a l'Hort d'Iglésies, que és el Lluís Martínez, al qual saludem. Lluís, molt bon dia.
Bon dia.
Quan i per què va néixer el col·lectiu 25 d'abril, Lluís?
Bé, quan es van fer les primeres consultes populars aquí a la Selva, el 25 d'abril, si no m'equivoco, ja fa 7 o 8 anys, es van haver uns resultats molt positius a favor de l'autodeterminació de Catalunya i, per supost, de la independència, i ens vam quedar amb gust a poc. Vam veure que ja s'havia fet un gran esforç, que hi havia una gran propensió a continuar amb la tasca organitzada per la consulta i es va crear el col·lectiu amb la intenció de fer-nos créixer la consciència de que som un país normal, amb la nostra història, amb els nostres defectes, amb les nostres virtuts, que fins ara ens estaven, i encara estan bastant, diguem-li, desprestigiades o intentant desprestigiar per determinats col·lectius que no creuen que Catalunya sigui el que realment és. Per tant, el col·lectiu es va crear amb l'objectiu de que tinguéssim un orgull de país i de participar en tota una sèrie d'activitats catalanistes, per dir-ho d'aquesta manera, i socials, perquè creiem que volem fer una Catalunya nova i hem de ser conscients d'on venim, on som i on anem, i volem anar a una Catalunya bastant millor que del país amb el qual estem actualment incorporats.
Quin sou una associació amb un grapat de socis i una de les més actives de la Selva. Com ho valoreu tot això?
Bé, positivament, positivament, perquè, com en totes les associacions, sempre hi ha el nucli que treballa més, que potencia més les coses, però en el moment que es planteja una activitat, que es planteja una acció, que es planteja qualsevol tipus de fet que potenciï tot això que hem dit abans, de seguit els socis i els no socis responen massivament. Això és importantíssim perquè ja sabeu que en totes les entitats sempre hi ha els que penquen i els que segueixen. Però... I doncs els que segueixen, segueixen molt bé, i els que penquen, doncs un dia són uns altres, i bé, doncs estem molt orgullosos dels socis i dels simpatitzants, així com de tota la població que, evidentment, ens dona sentit amb el seu suport.
Hi ha altres organitzacions o altres moviments que han nascut al poble que també tenen uns objectius compartits amb vosaltres, no?
Sí, i això ho considerem boníssim perquè hi ha sensibilitats diferents i amb aquestes sensibilitats diferents hem d'anar a aconseguir l'objectiu comú, i això ho considerem bo i positiu. M'agradaria remarcar que el jovent del poble, en concret, que fins fa uns anys pues, no tenia una presència activa a la vida del poble, a la vida associacionista d'aquest tipus, d'aquest caire de defensar els valors del país i de moviments socials, actualment doncs, està en una plena efervescència, s'està manifestant molt bé i està treballant de valent, i això crec que és molt, molt positiu.
Han nascut gens com el CDR, la gent de la Plegadora, el Casal Popular La Raconera... Doncs ho veieu molt positivament tot això, no, Lluís?
Evidentment, evidentment, perquè és el que he dit abans, les diferents sensibilitats en busca d'objectius comuns només poden que fer créixer el projecte final.
A més, avui teniu Cinefòrum amb la projecció del documental El Periple. Què ens pots dir d'aquest documental, Lluís, que veurem avui al Castell del Paborde?
Bé, crec que és un fet realment molt important perquè aquest documental encara no fa un any que s'ha estrenat i hem aconseguit projectar-lo aquí al poble. Vindrà el seu director, el Mario Pons, que és un director de reconegudíssim prestigi, carregat de premis, del qual també el juny passat vam poder tenir la projecció també molt bona de La Batalla de la Memòria, que és un dels documentals més premiats de cinema independent. I, a més de la projecció del documental, després hi haurà l'actuació del grup Els Sirgadors i un petit refrigeri pels assistents, o sigui que pretenem fer una tarda a principi de nit el més complet pels assistents.
I gratis?
Evidentment. Això té un cost, però que l'assumeix el col·lectiu 25 d'abril, a través de la seva economia, que gràcies a les aportacions, les quotes, les ajudes de les entitats, a la qual cal destacar l'Ajuntament, doncs aconseguim organitzar aquest tipus d'actes, perquè, com he sentit a l'anterior entrevista, tot té un cost i els músics s'han de guanyar la vida, els directors s'han de guanyar la vida, evidentment, però procurem, per fer-hi la màxima difusió, que sigui tot gratuït per l'espectador.
Ho han comentat
les obres de la 20...
Ho hem comentat ja en diverses ocasions, el documental El Periple és el que es projectarà. Per què vau decidir aquest documental?
Bé, perquè toca molt ben tocat, molt profundament i molt intensament un tema que està de molta, molta, molta actualitat, que és el tema de la immigració. I aquest, des del punt de vista del conflicte sirià, el documental fa un repàs als fets de la República del 39 i els refugiats actualment del segle XXI, i fa una visió molt crítica però al mateix temps esperançadora. Per això el pesquí del Periple hi ha un far que il·lumina, no? Almenys la foscor hi ha sempre una llum, i es fa una crítica sobre la immobilitat d'Europa. Europa és el bressol de les democràcies modernes. No s'entén que no faci cas, o sigui, dels seus principis fundacionals de l'Europa moderna, que és la democràcia, l'ajuda als desvalguts, etc. No? És un etcètera llarguíssim, el que podríem dir, i que Europa ho està traint, això. Ho està traint, i aquest documental fa una visió crítica però positivista del tema.
No és la primera vegada, Lluís, que organitzeu cinefòrums i d'altres activitats, que no falti mai la xocolatada que feu sempre per Sant Jordi. Quines altres activitats heu organitzat pel poble per fer sentir la vostra veu?
Bé, són molt conegudes les activitats que fem ja programades, però ara immediatament doncs, tenim l'organització de la baixada de torxes del 10 de setembre, que és un acte importantíssim, baixa tot el carrer Major ple de torxes fins al portal de Vall, on es llegeix el manifest, actua l'escola Cantorum, i després hi ha una audició de sardanes amb Ron Cremat, que diguem-li, tot, aporta el toc lúdic a la seriositat de l'acte en si, que és un acte de, sobretot de rendir honors, la torxa sempre ha sigut per rendir honors a tots aquells que han lluitat, lluiten i esperem que no hagin de lluitar massa més per Catalunya. Aleshores, l'11 de setembre, evidentment, organitzem els autobusos per anar a la manifestació a Barcelona i això acabaríem. I a l'octubre fem la que està esdevenint, com diríem, la gran demostració de que Catalunya i la pagesia van molt juntes, que són els actes de Sant Galderí, que és l'autèntic patró dels pagesos catalans. Com que l'any passat, degut als fets d'octubre, no ho vam celebrar perquè com vam considerar que els nostres esforços havien d'estar més dirigits als actes i als fets que van passar en aquell moment, aquest any no llencem la casa per la finestra perquè treballem molt sobre segur, però puc garantir que estem preparant un programa d'actes que en lloc d'un dia en seran dos i mig i algun acte també paral·lel, que seran espectaculars, que seran molt participatius, reivindicatius de la terra, dels costums, evidentment hi haurà, doncs, com sempre, hi ha la tradicional trobada de tractors, exposició d'animals, de races autòctones, això és molt important que se sàpiga. No despreciem les altres races, però potenciem les nostres, no? I tot un seguit d'actes que n'estem convençudíssims de que seran molt, molt interessants i la gent hi gaudirà. Evidentment, el dia 16, que és la festivitat del Sant, també es farà la segona xocolatada tradicional que bé, als xiquets i als grans ens agrada molt.
I amb el nano Galderic?
Sí, el nano Galderic va ser una de les grans iniciatives que va tenir el col·lectiu per potenciar la figura de Sant Galderic com a autèntic patró dels pagesos catalans, substituït el 1714 per Sant Isidre, el qual ens mereix tot el nostre respecte, però Sant Galderic és l'autèntic nostre.
Lluís, és molt guapo el nano, eh?
Sí, el va fer un taller que ho fa molt bé, va captar perfectament la llegenda o la història del Galderic quan abans de ser sant, un pastor, pagès, que s'enfrontava amb els poderosos per defensar la pagesia. Era un home casat, amb fills, un home de família, i curiosament al cap d'un any de morir-se la gent ja li resava i diuen que feia milagres.
Lluís, veig que no pareu de fer activitats. Suposo que deuen tenir una gran acollida pels salvatans i salvatanes.
Evidentment, estem molt contents de la acollida i de la participació, l'assistència als actes que hi ha per part de la població selvatana i, per exemple, amb lo de Sant Galderic, doncs moltes persones de fora del poble ja comencen a venir a participar dels actes, fruit de les exposicions i vaja, passar un dia lúdic, sempre reivindicant el país.
Un dia lúdic reivindicant el país. Has comentat que l'any passat no vau poder celebrar Sant Galderic pels fets de l'octubre. Enguany, amb el que has explicat, podem dir que recupereu tot el temps de l'any passat.
Sí, es podria dir així. Podem dir que vam haver de guardar coses al bagul i ara les hem tret.
Doncs, i mirant enrere i la situació actual del país, com veus el futur?
Bé, aquí hi ha dues visions, la del col·lectiu i la personal de cadascú. El col·lectiu, com el veu? Doncs com un futur, com sempre, que està allà a l'horitzó, que tenim moltes ganes d'arribar-hi, moltes, moltes, i fem tot l'esforç per arribar-hi, però que ens està costant una miqueta més del que pensàvem i desitgem.
Doncs... I personal?
Personal... molt semblant, per un puntet més pessimista, un puntet només, personalment, i això és la meva opinió personal i privada, que la faig pública en aquest moment perquè tothom la coneix.
Suposo que també costa ser positiu en segons quins moments.
Sí, però si hi ha una cosa que és molt clara: si no comences a córrer no arribaràs mai a la meta. I aquest és el nostre objectiu. El que passa és que estem corrent sempre costera amunt i això ja cansa. Però seguim, seguim.
Lluís, desitgem des d'aquí, des de Carrer Major, al col·lectiu 25 d'abril, una nova temporada plena d'activitats i d'èxits i esperem que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies i gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder-nos explicar.
Moltes gràcies per venir aquest matí, Lluís, i moltes gràcies a tu també, Toni.
Jo estic tot el matí aquí, eh?
O sigui, no, ja no em moguis, tu ja saps que quan vulguis entrar tens el micròfon obert.
Ai, que perillós. Gràcies, Marina.
Adeu.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Entrem a la biblioteca del Carrer Major.
Avui us recomanem un Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La novel·la de Màrius Carol, L'home dels pijames de seda, Tres estius, de Truman Capote a Palamós. La novel·la de Carol està ambientada a Palamós, a l'estiu del 1962. Truman Capote acabava de comprar dues ampolles de ginebra, una de vermut sec i unes olives en una pastisseria del carrer Major, quan va descobrir, en un diari de la llibreria del davant, que la seva gran amiga Marilyn Monroe havia mort a causa d'una sobredosi de somnífers. Així comença aquesta novel·la, en què l'autor recrea els tres llargs estius, d'abril a octubre, que Capote va passar a la Costa Brava, redactant la que estava convençut que seria la seva obra mestra, A sang freda. L'autor nord-americà, a qui li agradava escriure al llit amb els seus pijames de seda i un llapis de punta fina, es va refugiar a Palamós, fugint de les festes de Manhattan, on era l'estrella convidada. S'hi va instal·lar en Jack, la seva parella, i la companyia d'un bulldog vell, un caniche blanc i una gata siamesa. La novel·la de Màrius Carol ens descobreix com era la Costa Brava de Capote i el neguit de l'escriptor per saber si els dos criminals de la matança de Kansas en què es va inspirar acabarien penjats o no. L'home dels pijames de seda, Tres estius, de Truman Capote a Palamós, de Màrius Carol, publicada per Columna Edicions.
Avui ara ens volem posar una mica seriosos i parlar d'una malaltia que afecta a bastanta gent. Es tracta de la fibromiàlgia. Anem cap a Ràdio L'Hospitalet.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Ariana de la Calle, què és aquesta malaltia?
Hola Marina, doncs la fibromiàlgia significa dolor als músculs i al teixit fibrós. Aquesta malaltia es caracteritza per un dolor musculoesquelètic generalitzat i la sensació dolorosa a la pressió en un dels punts específics. Avui tenim amb nosaltres a la Juana Blázquez, membre de la Junta de l'Associació d'Afectats a la Fibromiàlgia de l'Hospitalet de l'Infant, que segur que ens ho podrà explicar millor.
Doncs saludem a la Juana Blázquez. Juana, molt bon dia.
Hola, buenos días.
¿Cómo va a ser el inicio de la asociación?
Bueno, el inicio de la asociación fue a raíz de la cantidad de personas que estaban afectadas aquí en Hospitales del Infante. Entonces, por medio de la doctora y la psicóloga, fue la que pensaron que había que hacer algo porque es una enfermedad muy incomprendida y entonces tendríamos que ayudarnos entre nosotras, claro. Entonces fue el principio. Nos juntaron a las que estábamos ya más años afectadas, bueno, por lo menos declarada y reconocida, y ahí empezó la asociación.
Podríem dir que sorgeix per conèixer a totes les persones del municipi que pateixen aquesta malaltia i donar-vos suport mútuament i també per donar a conèixer més la malaltia, no?
Sí, sobre todo para que la gente reconozca y la gente nos conociese y que la gente pudiese salir a la calle y que no vieran que están solas. Este es un punto muy muy fuerte en la enfermedad, ¿no? Que te quedas sola en casa y como no es una enfermedad que es visible, nadie te entiende, nadie te comprende. Entonces, si hablas con una persona o con varias que están como tú, pues entonces el soporte y la ayuda es mucha.
Juana, para la gente que no sepa realmente cómo es vivir con esta enfermedad, ¿nos podrías explicar un poco cuáles son los síntomas y cómo se vive con ella?
Bueno, los síntomas son dolor, cansancio, agotamiento, te afecta el oído, son ruido en la cabeza, son hormigueo en la cara, en las manos, o sea, es que nadie la tiene, o sea, no todas las personas se nos manifiesta igual. Pero el agotamiento, el dolor muscular, es general. Hay algunos que le afecta más a la vista, otros al oído, otros a las piernas, otros a la cadera. Un día te duele el brazo, otro día te duele la pierna, otro día no puedes abrir los ojos porque te molesta la luz, te molesta el ruido. Es todo.
Para que nos hagamos una idea de un poco esta asociación, ¿cuántas personas sois dentro de la Junta?
Dentro de la Junta ahora mismo estamos alrededor de unas 30-35 personas, pero es una pena porque hay muchísima gente encerrada en casa, sabemos por medio de las doctoras que hay muchas más personas, pero es que dar el paso para salir adelante, esto es lo que cuesta mucho, esto es lo triste, que te quedes solo en casa, encerrado. ¿Por el qué dirán? Porque no está bien visto, porque pasamos por vagas, pasamos por de todo. Pasamos por en tu casa, pues que eres una vaga o que siempre estás cansado, fíjate. Entonces yo lo que animo mucho a la gente es que salga de sus casas, que no están solas, que estamos más personas así, que no nos escondemos y cada día nos vamos a esconder menos, claro.
Suposo que també perquè la gent que pateix la malaltia surti de casa, com ara bé comentaves, i faci alguna cosa des de l'associació de veu organitzar activitats.
Sí, desde la asociación tenemos un calendario súper completísimo. Hacemos gimnasia terapéutica, hacemos piscina terapéutica, uh-huh. Hacemos reuniones, hacemos cursos con las doctoras. Ella hay un trimestre al año que nos dedican y nos explican todos los adelantos que hay, todas las averiguaciones. Tenemos asesoramiento judicial por unos abogados de Tarragona que también están con nosotras, y entonces hay gente que está trabajando, que no puede seguir trabajando, entonces lo que hacen pues uh-huh. es asesoramiento jurídico, apoyo por parte del CAP, apoyo familiar, apoyo terapéutico, o sea, la asociación ayudamos a todas y en casos muy serios.
Ara comentaves l'assessorament aquest jurídic. Hi ha gent que té problemes un cop li detecten la malaltia i ha de deixar la feina?
A ver, hay gente, ¿no? Todo el mundo que hemos estado trabajando y tenemos la enfermedad, todos hemos tenido problemas y muy serios. Uh-huh. Y desde parte del ICAN hemos tenido realmente, o sea, que si entrabas mal, terminabas con una depresión. Uh-huh. Porque te tratan de que, bueno, pues nada, te vas a trabajar y te vas a trabajar. Y punto y pelotas, aquí no hay más. O sea, que todo el mundo que está trabajando y tenemos esta enfermedad, no, o sea, no conozco a nadie que le hayan aceptado una baja así sin tener problemas.
Entonces, Juana, ¿cómo crees que se le podría dar más visibilidad a este tipo de enfermedades?
Bueno, yo creo que la gente no callando, ¿no? La gente tiene mucho reparo a la hora de decir, es que tengo esta enfermedad, porque por parte de la sociedad no está bien vista, o sea, no está bien vista porque no la entienden. Como no la entienden, pues entonces, visibilidad, pues haciendo lo que hacemos. Hacemos mercadillo, hacemos mesa informativa. Estaremos en el mercado medieval con una barra y una mesa informativa, o sea, saliendo a la calle y diciendo estamos aquí, seguimos vivas, y es lo que hay que hacer, y se puede vivir con la enfermedad.
¿La gent col·labora i s'interessa quan munteu paradetes per informatives?
Nosotros en hospitales estamos súper agradecidas porque de verdad que la aceptación, la gente, o sea, de parte de todo el mundo, o sea, es algo increíble, o sea, es que estamos muy contentas, muy contentas. Uh-huh. Y bueno, y lo último, o sea, el último descubrimiento ha sido ver a los jóvenes, a la Asociación de Jóvenes, cómo se ha volcado, porque es una etapa de la vida que tienen ahí entre 22, 30, 30, y ver a esta gente, cómo se involucró con nosotros, cómo no, o sea, es, o sea, ha sido algo fantástico para nosotros, de verdad.
¿Ah, sí? ¿Y qué fan als joves amb vosaltres?
Bueno, pues los jóvenes, pues por, no sé, pues no llegan a tener algo, pues entonces lo que han hecho ha sido ofrecernos una barra para que la recaudación fuese para nosotras. Y luego, pues eso, pues que los ves que se implican, si los ves que se implican con esa edad, estamos haciendo algo bien. Claro, si ves que la gente de esta edad se está implicando con una enfermedad, que gente de la, porque la edad media de esta enfermedad son los 50, 40 y tantos, 50, cuando se empieza, y claro, esta edad, esta etapa de edad, no nos entienden, o sea, aquí no nos entienden. Y si ves que gente tan joven se implica y acepta la enfermedad, y ves que, pues la verdad que es un, o sea, un gran paso.
Juana, i ja per acabar, la gent que ens estigui escoltant i que s'interessi perquè pateix aquesta malaltia o té un amic que la pateix o té un familiar que la pateix, com es pot posar en contacte amb vosaltres i formar part de l'associació?
Bueno, pues nosotros estamos... Mira, estos días vamos a estar en el Mercat Medieval, que estaremos el día 1, el 31, viernes, 1, 2 y 3, al lado de la, de la Oficina de Turismo de Hospitalet. O sea, seremos muy visibles porque tendremos cartel, tenemos de todo allí. Uh-huh. Esos días, bueno, pues aparte de darse un paseo por el Mercat Medieval, pues también pueden tendremos este tipo de información. Luego tenemos el correo que es a Sofi. Uh-huh. A Sofi, ahora no me acuerdo. Este es el otro problema de nuestro. Bueno, tenemos el número de teléfono. De verdad es que no me acuerdo ahora mismo del correo y cómo estoy fuera.
No preocupis, nosotros al buscarem y al direm.
Sí, porque en Radio Hospitales tienen toda la información.
Sí, segur que sí, Ariadna, teniu tota la informació, no?
Sí, lo tenemos todo.
De verdad que lo siento, que
no pateixis.
Juana, no te preocupes. Por mi parte, como miembro de la Asociación de Jóvenes, también agradeceros a vosotras la implicación y sobre todo el aguante que tenéis al colaborar en nuestros eventos, que sé que a veces es complicado.
No, o sea, nosotros hacer lo que hicimos, ¿no? O sea, es que fue fantástico. No, es que nos da mucha vida, es que somos personas que hemos sido muy activas, es que somos personas y seguimos queriendo estar activas. Ahora, ¿cuántas horas estamos activas? Pues bueno, pues una está en 3 horas, otra pues cada 48 horas pueden estar 5, pero claro, somos personas que nos gusta mucho el trabajar y el estar vivo y que se nos vea y que podamos estar.
Juana, doncs que pugueu treballar i estar vius durant molt de temps, que segueixi aquesta magnífica col·laboració amb els joves i endavant amb aquesta associació que segur que ajuda a moltes persones.
Yo quiero dar las gracias sobre todo pues bueno, para el ayuntamiento que también colabora muchísimo con nosotros dejándonos las instalaciones para hacer las terapias y a todas las personas que con nosotros han colaborado como Gema Arias desde su espacio de relax y sobre todo al pueblo de Hospitalet. Muchísimas gracias porque se lo merecen.
Moltes gràcies, Juana, i moltes gràcies a tu també, Ariadna.
I a vosotros por recordaros de esta asociación. Muchas gracias.
Viu l'estiu a Carrer Major.
I've on a real look inside your little brown eyes. Don't you bother to see what questions in our hands. You shoot your whispering dreams and you are still ashamed.
Del 30 de juny al 25 d'agost es fa un festival que té un dels millors escenaris del territori. Es tracta del Festival Rock a Foradada de Torredembarra i enguany se celebra la seva 10a edició. Per això s'han decidit fer alguns petits canvis. Primer de tot s'ha deixat de dir cicle de concerts i s'ha passat a anomenar festival. La imatge ha deixat de ser la clàssica d'un violoncel per una de més conceptual, amb lletres foradades, tres textures i un lema: nits, música i mar. S'han afegit també estils per assegurar el relleu generacional i ampliar públics. Per això, s'ha trobat percussió ibèrica, ritme de blues, rock and roll dels 50, amb indie folk i també cançó d'autor. Amb aquests grans canvis no s'ha volgut modificar l'essència d'aquest festival. L'objectiu era fer la cita més gran per atreure a més públic. Tot i això, s'ha mantingut el tradicional concert de Baneres i s'ha seguit apostant pels espais alternatius com la plaça Antoni Roig de Baix Mar o la plaça de l'Església. D'aquesta manera, arribant amb la desena edició, s'intenta acabar de consolidar aquest festival que ja té unes dates marcades al calendari. Enguany ha incorporat noms al cartell com el de Núria Graham, Pep Poblet o Nito Figueres, entre d'altres. Els encarregats de les Habaneres són el grup Porvo.
Ramon Blas i Rabassa va néixer a la Selva del Camp el 1901 i va morir a Barcelona el 1980. És escriptor català, va marxar justament a Barcelona i va col·laborar amb la revista En Patufet. I novament també quan va reaparèixer el 1968 amb el nom de Patufet sense la preposició que la precedia. Durant la seva trajectòria va utilitzar els pseudònims de Guerau i també R. Bir. Fou actor de diverses faules i versets i d'un recull de narracions protagonitzades per animals anomenada Tornem a parlar de les bèsties, publicada el 1935. El 1971 va publicar Entre el Carlit i el Puigmal, en prosa, i també va escriure algunes novel·les roses de Biblioteca Gentil i va traduir diverses obres.
Volem anar de festa major perquè aquí a Carrer Major ja sabeu que ens agrada molt això. Anem fins a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Aquí a Torredembarra hi trobem una de les persones que més en sap de la festa major de Santa Rosalia, la de Torredembarra. Carol Cubota, aquesta persona ets tu?
No, sóc jo. Jo sóc una simple observadora i aprenent, i sobretot gaudidora, que no sé si el verb existeix, però com a mínim la gaudeixo.
Jo que feia experta de la Festa Major de Santa Rosalia.
Experta de veure-la, sí, i tant. Això sí. Però l'experta de bo la tenim aquí als estudis del carrer Garrofers de Torredembarra, és la regidora de Cultura, la Núria Batet, que sí que domina la qüestió com ningú, perquè a banda de ser la responsable política de la qüestió, doncs forma part dels grups que hi prenen part de manera activa. Bon dia, Núria Batet.
Hola, bon dia.
Doncs com deies, Marina, si et sembla, comencem parlant de la Festa Major de Santa Rosalia, així a grans trets. Mm-hmm. Com es presenta enguany? No sé quines sensacions teniu de la Festa Major, que comença ja demà.
Doncs bé, la gent que pertany a les entitats estan molt implicats i això ens consta que hi ha molts assajos i moltes hores al darrere de preparació, sobretot aquest any, per exemple, que hi ha dos fets destacats, com són l'aniversari dels gegants, que fan una trobada que són els seus 60 anys i que a més doncs, seran qui faran el pregó, i també doncs, la presentació d'un nou element, com és la Virgilieta. Aquestos tenen com una mica més de feina afegida, però després doncs, també hi ha les diferents entitats, doncs, escoltes, els de l'associació, el grup de country, Domino, l'associació d'Andalusia, que també preparen les seves activitats ara per la Festa Major i, evidentment, doncs, li donen un caire una mica diferent.
Ja destacaves alguns dels temes del programa de festes, parlàvem dels aniversaris, també podem destacar, és l'aniversari dels gegants.
Exacte.
Que precisament comportarà doncs, un dels actes més importants. No?
Sí, protocolàriament hi ha l'entrega de dots que es fa aquest diumenge i després ja se n'anem així més de manera de protocol al que és el pregó. I el pregó doncs, aquest any tenen l'honor de fer els nostres gegants Joan i Rosalia pel seu 60 aniversari. Llavors ja sí que s'inicien tots els actes més protocolaris pròpiament dits, seguissis infantils, desvetlla de gegants, tot el seguissin les seves vessants.
precisament del, amb el seguici, en part del seguici vam poder parlar aquí en una entrevista a Carrer Major, vam parlar a l'agrupació de balls populars, també vam parlar amb els gegants i estaven molt, molt il·lusionats per aquest pregó i també per part de l'agrupació de balls populars amb aquests canvis, vull dir, no canvis, sinó la gent que han demanat que passen, que es fan grans, no? Que es fan grans i clar, i demanen portadors i hi ha hagut bona resposta, no? De la gent que s'ha...
Sí, sí, a mi em sembla que ja ho tenen molt organitzat i realment són unes famílies que van creixent perquè bé, són entitats que tenen moltíssima gent entre balladors adults, balladors joves, els pares de la canalla. Justament l'agrupació de balls populars engloba tants de balls que té molta gent. I bé, doncs són dates boniques de sortir al carrer i d'estar tothom doncs, fent poble.
Perquè és... Precisament aquest és un de les mostres, no, de la vitalitat que té la vida cultural, la cultura popular, perdó, en aquest cas, parlant de Festa Major, la cultura popular, no, a Torredembarra.
Sí, evidentment la cultura popular és en aquestes dates on es mostra més, és on a més doncs tenim aquest protocol aprovat el 2012 que fa doncs que tingui molta solidesa aquesta proposta de seguici festiu de Torredembarra. Les altres entitats, evidentment, com que ja tenen activitat durant l'any, és una miqueta diferent perquè ja durant l'any són molt actives, no totes les altres associacions culturals, però aquestes justament és en aquest moment en què es mostren més.
De fet, aquí a Torredembarra també teniu una gran tradició castellera i enguany es presenta una diada castellera important perquè les perspectives dels nois de la Torre són molt importants. Si ja de normalment sí, la plaça està plena, enguany pot ser encara molt més.
Sí, sí, evidentment aquest any doncs, a la colla local surt amb moltes ganes i amb uns objectius molt a complir. També és l'any de concurs, per tant doncs, és una mica d'això del que anomenem la sensació concurs que també en tenen més ganes. I a més doncs, refermar la gran importància de Torredembarra com a plaça castellera ja des de tota la història dels castells, que és una cosa doncs, que també ens fa estar presents després en el concurs de castells que hi ha a finals de setembre. Bé, realment és una diada important i el dia 2 la diada castellera doncs, serà, promet molt i realment doncs, tothom en té moltes ganes.
La cultura popular és molt important a les festes de Torredembarra, però també hi haurà concerts, no?
Sí, 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 i a més aquest any són una proposta de concerts que surten potser una mica del que estàvem més acostumats, perquè fem una proposta totalment familiar, que és la del Reggae per Xics, que sabem doncs, que té molt bona acollida tot arreu on va, amb els Penguins, i fa temps que hi anàvem una mica al darrere, i és una miqueta doncs, aquest obrir la festa a un públic molt familiar. Després també hi ha el grup de rumba Iaiai, perquè ja sabem doncs, que la rumba també és una de les músiques que a nivell de Catalunya és més patrimonial, i és un grup doncs, que també té molts seguidors i que bé, doncs, és d'una gran qualitat i a més doncs, omplirà un dissabte que els dissabtes són dies així com importants per fer concerts i després doncs, hi ha les clàssiques amb l'Orquestra Costa Brava per tots els públics i potser per un públic així més jove o també per tots els públics però amb un altre escenari, amb escenari a peu dret, és el Miquel del Roig, també seguit del Tapeu On Sound, i després doncs, aquest any que tornem a posar una mica com la xaranga com a fi de festa per donar aquest caire de festa popular que volem que tingui.
Parlant de concerts i de festes populars, la qüestió de les barraques enguany no es fa, no? Es portava fent un temps...
No, que una de les... totes aquestes coses que són voluntàries depenen molt també de la capacitat que tinguin de poder-se organitzar per finals d'estiu doncs, els diferents grups que ho conformen. La coordinadora de barraques no s'ha arribat... No, tots els grups que conformaven barraques no s'han arribat a poder fer una proposta ni de grups ni d'activitats, però sí que una de les entitats que hi participava sempre, que és els Salats, doncs fa com dona el dret de sortir de les festes amb una activitat seva ara aquest dissabte, que és, té caire musical, té caire de concert igualment, no porta res més, però doncs mira, és una manera de que no perden del tot grups que havien estat a barraques al contacte, perquè suposem que és una proposta cada llarga s'acabarà doncs agafant potser una altra forma o potser una altra manera de fer-se, però bé, és un tema purament de que aquestes coses de voluntariat, clar, evidentment, són coses que depèn de la feina que tinguis aquell estiu, depèn de les característiques, de les circumstàncies personals de les persones que ho conformen, doncs poden fer més o poden fer menys, i per això doncs quan puguin tornar-hi, doncs porta oberta, i de moment doncs aquest any passem amb els actes que les altres entitats han organitzat, que tothom n'ha anat organitzant bastants.
Dèiem que comencem aquest cap de setmana la Festa Major, són uns actes previs al gruix. Sí, el cap de setmana més fort, evidentment, és el cap de setmana de l'1 al 2 de setembre, el 3 i el 4, evidentment. Aquest cap de setmana es fa aquesta festa musical alternativa que ara comentaves de l'agrupament Escolta dels Salats, serà a la plaça del Castell, serà dissabte, serà demà, 25 d'agost, i el diumenge es fa la tradicional lliurament de dots. Que, uh-huh. Expliquem breument què significa per la gent que ens escolta de Tarragona, de Reus, de la Selva del Camp, l'Hospitalet de l'Infant i Montblanc i Altafulla, que no saben ben bé, potser no està al cas.
Bé, això forma part del llegat del testament d'Antoni Roig i Copons, que té també, a més, com a seu es fa en el patronat que porta el seu nom, perquè va ser construïda a través doncs, de la seva donació, i és un lliurament que es fa a les noies casades de la vila, que s'han casat aquest any, de la vila de Torredembarra. I bé, doncs, normalment es fa el diumenge abans de començar festes.
Doncs són aquestes activitats que es fan a la prèvia, com dèiem, després d'aquest cap de setmana. Vindran diferents al concert aquest de The Pinks, el Reggae per Xics, a mitja setmana, serà dimecres. També dijous hi ha contes teatralitzats, també pels nens, també diverses actuacions de l'Associació Cultural Andaluza,
exacte,
com dèiem.
Sí, sí, sí.
I el 31 divendres comença a tope, no? Els 4 dies aquests que hi ha amb el pregó divendres dels gegants. Presentació també de les postres que han fet en ocasió del 60è aniversari. I bé, que bueno, l'1 de setembre bé, són actes que recordem així breument.
Sí, l'1 hi ha moltíssima cosa, perquè és el que us comentem, hi ha uh-huh. aquesta trobada de gegants que després hi enllaça amb la presentació de la Virgilieta i un correfoc infantil amb motiu de la presentació. I després, doncs, el concert dels Ai-Ai-Ai, o sigui que el dissabte a la tarda és un non-stop de coses que hi ha. I després, el diumenge, hi ha un acte que nosaltres, bueno, el vermut, que acostumen a fer cada any també els Diables que organitzen, però, a més, doncs, també tenim la Desvetlla dels Gegants, que és un acte molt propi de Torredembarra.
Uh-huh.
I bé, doncs aquest any per la Desvetlla dels Gegants, a la tornada, recuperem la tradició de ball de gralles i venen els grallers a quatre vents a fer un ball de gralles a la plaça de la vila. Per tant,
doncs,
queden tots els escenaris molt repartits.
Doncs Núria Batet, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Torredembarra, no ens expliquis més, que vindrem a comprovar-ho. Moltes gràcies.
Clar que sí, us esperem.
Moltes gràcies a tu també, Carol.
Fins ara.